Què tal? Bona nit, són les 11, és l'hora de passar-s'ho bé, és l'hora del Tu diràs. Déu beneeixi Damià López. El talismà Damià torna a actuar. Avui, ara, fa una estona, ho hem viscut el superdiumenge amb el Puig i el Molló, el Madrid ha fet bo l'empat del Barça, amb permís de l'Atlético, que evidentment ha retallat distàncies. Ara de seguida anirem cap al Madrigal amb el Damià. Ara, això no treu que el Barça ahir havia d'haver fet la feina i no la va fer, i es veia venir. Després us enfadeu quan malparlem, o quan malparlo, del Mundial de Clubs, i de com molesta, i de com desgasta. I no en tingueu cap dubte que ens ho passarem molt bé i ho viurem a RAC1, serà una festa, i quan el Barça guanyi, doncs ho celebrarem. Ja n'he viscut algun aquí, a aquesta ràdio, i és molt divertit. Ara bé, traieu-vos-ho del cap. Ajudar no ajuda. Hi ha més factors, eh? Jo, que no sóc un fric de veure la Lliga Espanyola, mira, coincideix que el Depor sí que l'havia vist. I havíem avisat, i havíem dit, aquest Lucas Pérez és molt bo, aquest equip, no sé, contra l'Atlético, contra l'Espanyol, contra el Celta, golaço sempre, futbol perillós, a veure, és el Barça i és el Camp Nou, però si sumes baixa de Neymar cap al Japó i el nivell del Depor d'aquest any, és que són faves comptades. És que Luis Enrique ho sabia, és que va avisar. I tot i així va passar, i no és el primer cop. Avui us preguntem, el Tu diràs, si us preocupen els últims empats de l'equip. Jo no els posaria tots al mateix sac. Per començar, el de Leverkusen, més igual. M'importa zero. I el de València fa ràbia, però l'equip va jugar molt bé a futbol. Ara, el d'ahir sí que és un pèl més preocupant. El Barça ha fet un gran inici de temporada i ha sobreviscut a coses increïbles. Però al final, quan les analitzes, fins i tot aquestes coses, quan analitzes les lesions, els problemes i el cansament, el resultat és evident. Supercopa d'Espanya, Supercopa d'Europa i Mundial de Clubs. I qui no ho vulgui veure, o qui ho vulgui veure des del punt de vista positiu, i que són títols i que fan il·lusió i bla, 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 que ho faci. Però torna a quedar demostrat. El veritable risc de l'any després a guanyar-ho tot no és la panxa plena. Són les cames febles.
RAC1, Tu diràs, amb Dani Sanabra.
El rellotge de RAC1 diu que són les 11 i 2 minuts.
Volkswagen Vehicles Comercials t'ofereix aquesta secció.
M'imagino la reunió, final de temporada, Raúl Llimós en un extrem de la taula, Damià López a l'altre, i clar, demanarà més, perquè la temporada i les temporades del talismà Damià va anar millor. Cada vegada arriba un punt que s'acumulen tantes nits. Aquesta no ha arribat a aquest punt, però fatídiques o vergonyoses, horribles del madridisme, des de la de Txeritxef a la de... Va sumant, i en el 80% hi era el Damià López, i avui no és l'excepció. El Madrid ha perdut, cosa que no treu, repeteixo, que no hàgim d'analitzar, que ho farem i molt, el que li va passar ahir al Barça davant del Depor. Hem d'explicar moltes coses avui, és dels diumenges que més notícies i més protagonistes hi ha, i el repassem i el resumim amb el Miquel Agut. Com estàs, Miquel? Bona nit.
Molt bé, Dani, bona nit.
I amb el Quim Salvador. Què tal, Quim? Bona nit.
Hola, bona nit.
L'actualitat del Barça, Miquel, en un minut.
Doncs segons el pla de viatge, el Barça és a punt d'aterrar a l'aeroport de Narita, a Tòquio, on deuen tenir ganes els integrants del vol, sí, després d'haver sortit aquest matí a les 10 hora catalana, per disputar a partir de dijous el Mundial de Clubs. L'expedició blaugrana, recordem-ho, està formada per 23 jugadors. De seguida ens ho explicarà el Roger Saperes. Paral·lelament, el club vol accelerar el contracte de patrocini amb el Qatar i hauria de ser per Reis com a molt tard. Aquesta informació coincideix amb el que publicava avui Mundo Deportivo. Tant Josep Maria Bartomeu com Manel Arroyo viatjaran pròximament a Doha. A l'avió que trasllada el Barça cap al Japó hi és Luis Enrique, que divendres va concedir una entrevista a Barça TV que s'ha emès avui. El tècnic ha assegurat que es prendrà un any sabàtic quan deixi la banqueta blaugrana i ha acceptat el repte de repetir triplet. Aquest diumenge s'han publicat a més entrevistes en clau blaugrana. Una d'elles a Leo Messi, que ha dit a TIC que ho passa malament amb la selecció i que si no canta l'himne és perquè no vol. El mateix canal, Javier Mascherano, ha assegurat que el Barça anirà a totes al Mundial de Clubs. I, per últim, avui hem sabut i celebrat que el Barça s'ha proclamat campió del món de futbol platja. Ha derrotat el Vasco da Gama a la tanda de penals després d'empatar a 4 en un Mundial disputat a Rio de Janeiro.
A veure si és premonitori del que passarà al Japó aquests propers dies. Això pel que fa al Barça. La resta del món, Quim, què destaquem avui?
Comencem pels resultats d'avui a primera divisió. Rayo Vallecano 1, Màlaga 2, Eibar 1, València 1, Atlètic de Madrid 2, Atlètic de Bilbao 1. L'Atlètic de Madrid empata punts amb el Barça al capdavant de la classificació. El Barça és líder per millor gol a baratge. I no sé si ja ho havies comentat, Villarreal 1,
no.
Real Madrid 0.
Ha perdut el Madrid?
Villarreal 1, Real Madrid 0, el gol l'ha fet Roberto Soldado. A segona, Leganés 1, Nàstic 0. La derrota dels tarragonins certifica el cap de setmana nefast pels equips catalans de primera i de segona divisió. Només un punt de 5 partits, el que va sumar el Barça contra el Depor. Tant l'Espanyol com el Llagostera, el Girona i el Nàstic han perdut els seus partits aquest cap de setmana. Futbol internacional, aquesta t'agrada. L'Arsenal és líder de la Premier League anglesa després de guanyar per 0-2 al camp de l'Aston Villa amb gols de Giroud, de penal i de Ramsey. El Liverpool no ha passat de l'empat a 2 a casa a Anfield contra el West Bromwich Albion. A Itàlia, Nàpols i Roma han empatat a 0 i la Juventus ha guanyat la Fiorentina per 3-1. I a França destaquem el Paris Saint-Germain 2, Olympique de Lió 1. En bàsquet, a la Lliga Endesa ACB, victòria del Barça-Lassa a casa de l'Unicaja, 77-81, i derrota del Fiat Joventut a Sevilla a la pròrroga, 106-101. I a l'NBA, els Warriors han perdut la passada matinada el primer partit de la temporada. Ha estat a Milwaukee contra els Bucks per 108-95. D'aquesta manera es trenca la ratxa de 28 triomfs seguits de Golden State a l'NBA, els 24 que duien fins ara a la temporada present i els 4 que ja encadenaven de l'anterior.
Gràcies, Quim. Els Celtics els van cansar i Milwaukee els ha rematat. Em demana passa el Damià López, el talismà. Damià, crec que en Modric, Dami.
Bona nit, Dani, des del Madrigal. Escoltem Luka Modric, el primer dels jugadors de Madrid que té els mitjans de comunicació.
Es que tenéis que hablar, que tenéis que corregir cosas. Lo cierto es que van pasando los partidos y otra vez volvéis a tener los mismos problemas. ¿Por qué el equipo ha salido así al partido? ¿Qué explicación das?
Pero no sé. Y hicimos, como lo he dicho antes, muy flojo. Salimos muy flojos primer tiempo y ellos marcaron este gol. Después mi error y segundo tiempo salimos mucho mejor. Pero cuando quieres, después no entra balones porque puede ser que no haces cosas bien y por esto no te vuelve después, en segundo tiempo, cuando quieres, pero balón entonces no quiere, no te vuelve, por no sé por qué razón, pero ya está. Estamos muy tristes, sí, pero ya está, tenemos que ganar próximos dos partidos en este año y terminar año bien y ojalá en año nuevo podemos y tenemos que mejorar mucho.
No sé si ha de ser Modric l'home que aixequi el madridisme, però si ho ha de ser, el seu to de veu no convida a fer una festa, eh? La pregunta que ens costa de sentir, però escoltarem la resposta de Modric, perquè la qualitat...
No sé, és difícil dir, però lo sabíamos que este partido significa para nosotros que podemos cortar diferencia con Barcelona, pero no sé, es difícil para explicar cómo podemos entrar tan flojo como hicimos primer tiempo. Hay que ver por qué esto pasa y ojalá que encontramos soluciones, que no pasa en futuro.
Lucas, te ves realmente triste. A cualquier madridista no puede dudar que estáis tocados por la derrota. ¿Consideras que el Madrid se está quedando sin margen de fallo, que ya no podéis fallar mucho más por la distancia que os meten Barça y Atlético?
Sí, estamos muy tristes. Eso es claro y no esperamos que vamos a perder hoy. Pero sí, lo sabemos que no podemos hacer muchos fallos. Porque Barça es 5 puntos ahora adelante, pero todo se puede cambiar. Tenemos fe que se puede cambiar todavía y ya está. Pero sabemos que tenemos muy, muy pocas opciones fallar en próximos partidos. Tenemos que ganar y ganar y hasta esperar que otra vez que Barça o Atlético pierden partido.
No cal que
us aquí, Dani. Fins aquí les paraules de Luka Modric, el croat que ja se'n va, l'espera d'escoltar més protagonistes a, aquí al Madrigal, com a mínim hauríem de poder escoltar algun jugador més al Madrid.
Perfecte, ara de seguida ho fem com Déu mana, t'aplaudim com et mereixes, el talismà Damià, el sumari del Tu diràs amb Modric, que no cal que juri que està trist, perquè, home, ja en un dia normal el seu to de veu no és gaire festiu, però avui denota el sentim, imagino, del vestidor del Real Madrid, que ha vist com, davant d'una ensopegada del Barça, l'Atlético sí l'ha aprofitat, però ells, tot i que han tingut ocasions, han estat incapaços de fer-ho. De fet, han perdut un punt encara respecte al conjunt blaugrana. Tot això i molt més, des d'ara i fins la una, aquí a la sintonia de RAC1, el Tu diràs.
Vehicle comercial per la feina diària i escapades de cap de setmana amb la C.
Què dir?
El vehicle més versàtil del mercat, ideal per autònoms amb la T.
Transporter.
I per últim, vehicle perfecte per empreses i amb un finançament a mida amb la C.
Crafter.
Sí!
Gamma Volkswagen vehicles comercials, Caddy, Transporter i Crafter. S'adapten a qualsevol mena de negoci.
Atenció, si us plau. La tertúlia és a punt de començar.
Soc el Joan Boquí.
Soc el Lluís Canut.
Som els tertulians dels diumenges.
I quin diumenge avui? Tertulians preparats i llestos, ja.
Intervenir al Paraula d'Oient.
facebook.com/tudiràs.
Correus electrònics al tudiràs@rac1.net.
I al Twitter, tudiràsRAC1.
A RAC1, Tu diràs, amb Dani Sanabra.
Hora de ballar, sobretot si ets del Barça i estaves preocupat pel que va passar ahir. Avui l'Atlético potser no et dona molts motius per ballar, però el Madrid sí. Lluís Canut, com estàs? Bona nit.
Bona nit, Dani.
Ara de seguida comentarem la jugada amb el Lluís, també amb el Joan Puquí, però deixa'm que vagi. Home, jo crec que mereix.
S'ho mereix, s'ho mereix.
Mereix un aplaudiment, fins i tot. El talismà Damià, un aplaudiment, sisplau. Dami, corres per aquí, eh? Bona nit de nou.
Sí, som aquí a la zona mixta, a la Madrigal encara.
Ovació, perquè deia jo que quan s'hagi de renegociar el teu contracte, home, serà a l'alta, a l'alça, perquè tu vas acumulant triomf rere triomf.
No cal, home, el servei de Catalunya. Tot sigui per aconseguir acumular el màxim de derrotes blanques. Aquesta finalitat ens uneix.
Avui s'ha de dir per això que la segona part el Madrid podia haver empatat i fins i tot guanyat el partit, perquè ha arribat molt a la porteria de l'equip local, eh?
Bé, això és el que ha defensat Benítez en sala de premsa, però jo no crec que cap madridista aquesta excusa o aquest argument li serveixi, perquè un equip com a Madrid ha de... Jo no dic que hagi de fer un partit amb 90 minuts complets, però com a mínim ha d'intentar-ho, i els primers 45 minuts d'avui en què ha llançat a les escombraries, ha entregat, ha regalat la primera part, els primers 45 minuts, ha estat realment desconcertant, perquè la primera part el Madrid no ha jugat absolutament a res. El fet que avui el Villarreal hagi marcat tant d'hora li ha permès d'alguna manera doncs poder tenir tot un partit per poder fer alguna cosa, per poder canviar la dinàmica del partit, i en canvi el que ha passat és que avui ha passat el que segurament Marcelino, l'entrenador del Villarreal, havia dibuixat en els seus somnis quan s'imaginava el partit, que és ser una pressió alta, molt intensa, intentar marcar un gol al principi, després ben ordenadets, intentar treure algun contraatac. L'únic que li ha fallat és no haver tancat el partit i no haver aprofitat les oportunitats. Al final, home, només faltaria al Madrid, doncs sí que ha tingut unes quantes ocasions, hi ha hagut moments molt, molt agobiants pel Villarreal, moments de setge, moments de tenir moltes oportunitats, però al final fins i tot el Madrid ha anat de baixada I jo crec, home, que ni que sigui per intensitat, per determinació, perquè té pitjors jugadors, el Villarreal s'ha emportat una victòria merescuda contra un Madrid, on avui estic veient moltes cares, diria que tristes. La cara de Benítez a la roda de premsa, a la sala de premsa, era desencaixada. La cara de Modric ara que l'escoltava...
Això t'anava a preguntar. El to de veu de Modric, Dami, era de funeral. Jo no sé si la cara, també, tu que estaves allà davant, estava en consonància o no.
Totalment, i has vist una pregunta, crec que era d'Anton Meana, company de Radio Marca, que li deia, li feia menció, li feia esment a la seva cara, que era realment d'estar realment molt, molt, molt trist, estava abatut Luka Modric, perquè, a veure, evidentment els jugadors volen guanyar, surten amb la intenció de fer-ho, però bé, un cop has passat pàgina ja en fred, se senten impotents en constatar o en veure que el seu rival els ha superat totalment. És veritat, i aquí ho s'està comentant, que si en aquells minuts de setge del Madrid hagués aconseguit l'empat, potser hauria acabat guanyant el partit 1-3 o 1-4, qui sap, perquè el Villarreal s'estava veient superat de totes. Però el fet és que el Villarreal ha aconseguit aguantar aquells moments en què estava tenint molts problemes i ha aconseguit doncs, això, doncs, aguantar i emportar-se aquesta victòria merescuda. Però sí que les cares, ara ha passat Cristiano també per aquí, ha accedit a fer-se un parell de selfies, però gairebé apartant tothom, la gent se'n va encara de molta empipamenta, que és una cara, unes cares que a les quals ens estem acostumant molt, perquè el Madrid està acumulant ja moltes derrotes, tot i que Benítez no para o no deixa de treure números. Avui ha dit que és l'equip que més xuta portaria, em sembla que ha donat aquesta estadística. Bé, en fi, Benítez continua amb aquesta història, però jo crec que de cap manera a un madridista se li pot posar l'argument que avui han reaccionat a la segona part, perquè la primera per mi ha estat nefasta.
Hem escoltat Denis Suárez a la part final del Superdiumenge, hem escoltat ara a l'inici del Tu diràs Modric, entenc que sortiran més futbolistes del Madrid, el capità Sergio Ramos com a mínim i algun altre jugador a donar explicacions, no?
Sí, oficialment, Dani, sempre en treuen dos. Ja. Sempre surten dos jugadors, això ha canviat, sempre anem a menys. Mira, doncs, el segon serà Marcelo. O sigui que anem a escoltar el lateral brasiler del Madrid.
Compte que ha acabat el partit lesionat i l'han hagut de substituir.
Hay que ver después con calma lo que hemos fallado y cómo hemos entrado. Yo creo que en la segunda parte se vio un Madrid diferente, un Madrid que toda la gente quiere ver, peleador, tirando hacia arriba. Y claro, es difícil, ¿no?, perder un partido sabiendo que el otro rival ha fallado. Bueno, hay que seguir, hay que entrenar, ver dónde hemos fallado para mejorar.
Reivindica la segona part del seu equip, Marcelo, continuem a escoltar el Brasil.
Estem escoltant sí, Marcelo, sí, al
Tudors. Claro, tenemos que hablar con más calma. Ahora estamos saliendo del partido, estamos calientes todavía, pero sabemos que no hemos hecho un partido como queríamos hacer. En la segunda parte hemos cambiado totalmente y se vio que hemos conseguido mandar en el partido. Pero claro, el Villarreal es un grandísimo equipo y ha conseguido tener el balón y eso nos dificulta un poco. No, comunicación. Ahí la comunicación tenemos. Es un problema que tenemos que ver dónde estamos fallando, porque sabíamos que el rival había perdido e empatado y teníamos la oportunidad de acercar más hacia arriba. Bueno, hay que ver con calma, ver dónde estamos fallando para no volver a pasar.
¿Que Marcelo sigue siendo el optimismo, para que la gente no se desanime y que el Madrid puede pelear por los títulos?
Claro, estamos aquí para dar alegría a la afición. Es claro que duele muchísimo perder partidos, claro, pero tenemos que seguir, tenemos que revertir esta racha, ¿no? Digamos así. Pero solo podemos revertir eso jugando el próximo partido y mirando la cara y peleando y a ver lo que pasa.
¿Podemos perder aquí después de las preguntas para Marcelo?
Pues duele perder. Yo creo que no solo por el empate del Barcelona. Yo creo que salimos al campo para ganar. Claro que es muy difícil. La liga es muy competitiva, ¿no? Hay varios equipos muy fuertes y hoy hemos fallando, a ver lo que hemos fallado para no volver a pasar.
¿Has terminado el partido con Modric?
Sí, estoy bien, ha sido los nombres y estoy bien, no hay
S'emporten a Marcelo, que acabava confirmant que no té cap problema físic, i fins aquí les declaracions del Madrid tanquen la paradeta, perquè com t'estava explicant just abans per aquest Marcelo, des de ja fa uns mesos només treuen a dos jugadors del Real Madrid. Normalment, en cas de derrota, treuen algú amb més pes, tot i que Marcelo, d'alguna manera, ja es pot dir que el pes, que el té el pes, però un Ramos, un Casillas l'any passat acostumaven a treure'l, però això és el que hi ha avui. Marcelo, últim dels dos, que tampoc són masses, jugadors que fan acte d'aparició davant dels mitjans de comunicació del Madrid.
Doncs així està el Madrid, una mica més animat Marcelo, o més sencer que no pas Modric, però el resultat és el mateix pels dos i per tot el madridisme. Una més, una clatellada més aquesta temporada, o sobretot aquest any 2015, que m'imagino que tots els que siguin seguidors del conjunt blanc volen que s'acabi ja, i tots els que són o som culers volem que la festa segueixi. Alguna cosa més des del Madrigal, Dami?
Res més, doncs que el Madrid tanca aquest any 2015 jugant fora de casa. La setmana que ve té el partit contra el Rayo per intentar-se refer, però ha perdut l'oportunitat d'atrapar el Barça aquesta temporada, i que li queda doncs com a molt un partit amb l'escut del Mundial de Clubs. Avui ho comentàvem a la transmissió, per tant no està... No, diríem que va acabar el 2014... molt, molt, molt millor que no pas aquest 2015, que s'està convertint en un any realment per esborrar a l'entitat blanca.
Me l'imagino, Lluís, el Damià, com un cowboy que va poble per poble, una muesca más en mi revólver. Avui, una més, el Damià, avui ha estat el Villarreal el que s'ha carregat al Real Madrid. Gràcies per la feina, cowboy, que vagi molt bé.
Molt bé, records a tots, una abraçada.
Bona nit, el talismà Damià i la víctima, el Real Madrid, del Villarreal. Lluís, jo era dels que pensava, dic, mira, aquests del Madrid, una vegada més, amb tot el que hem passat, i Cheryshev i tal, dic, sempre cauen de peu i van golejar la Champions, van golejar el Getafe, Benzema va fer gols...
Igual es podrien haver guardat algun dels gols contra el Getafe o contra el Malmö, no? Perquè... ja, és veritat el que deia el Damià, que la primera part el Madrid pràcticament no ha existit, ha tingut alguna oportunitat, però ha estat més mereixedor de fer algun gol més al Villarreal que no pas al Madrid. Hem estat més a prop del 0-2 que de l'1-1, però la segona part ha estat un monòleg d'atac i de setge del Real Madrid, perquè a més el Villarreal se les veia i se les desitjava per poder sortir del seu propi camp i allunyar una miqueta aquesta pressió angoixant del Real Madrid. Jo crec que per nombre d'oportunitats, tal com ha anat la segona meitat, el Madrid hauria merescut potser l'empat en aquest partit, però ha sorprès que algun jugador que hauria d'haver estat més determinant en el partit d'avui, i ja en portem uns quants aquesta temporada, que no se l'ha vist com ha estat Cristiano Ronaldo. El Madrid ha tingut oportunitats especialment de la mà o del cap o dels peus de Benzema, que ha estat el davanter més, amb més presència a l'àrea, ha estat també incisiu Gareth Bale, però ha estat molt, 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 molt negat de cara a la porteria, i insisteixo, Cristiano Ronaldo ha estat molt fallon, i a més d'estar molt fallon, pràcticament no ha participat en el joc d'elaboració del seu equip, i això ha de ser preocupant per un equip com el Real Madrid, en un partit com el d'avui, on se li posava l'oportunitat molt bona, perquè, clar, amb la situació aquesta al Mundial li hagués permès anar a les festes de Nadal fins i tot per davant del Barça a la classificació si avui hagués guanyat el camp del Villarreal.
Em sorprendria molt que Cristiano l'any que ve encara jugués al Madrid, però ell diu que sí, que té contracte, que es quedarà dos anys més, però ja no és només per tota la qüestió extraesportiva, és perquè, com diu el Lluís, futbolísticament els partits importants que no apareix. O sigui, fa molts gols, però sempre quan l'equip guanya 8-0, llavors sí en fa 5, però el dia que el necessita el Madrid no hi ha, sí, o 4. El Joan Puquí, com estàs, Joan? Bona nit. Avui molta gent està pensant en això. Avui el Puquí està content, a veure si...
L'himne rus, avui l'himne rus.
L'himne rus l'haurà posat, no l'haurà posat...
No he estat pendent, no...
Tranquil, ja bastant sobrat, que ja t'és igual.
No m'esperava, la veritat, que el Madrid punxés. Sincerament, pensava que el Madrid trauria endavant aquest partit. Insisteixo, no he vist el partit, per tant, no sé com ha anat. Sí que ara, pel que comentàveu, la primera part espantosa i una segona part amb ocasions del Madrid, el típic. O sigui, el Madrid de tota la vida, que sense fer res, et genera ocasions. Però partits que un Madrid guanyador, com ara deia el Lluís, ara comentava que el Cristiano s'ha fallat, un Madrid guanyador les enxufa, no? El Madrid ha sigut així sempre. Vull dir, minuts i minuts de joc lamentable i pagada en un arreon final o en un arreon allò, la èpica o l'heroica que diuen, no? No ho sé, em sorprèn. No em sorprèn, no em sorprèn perquè jo penso que el Madrid, tot i els bons resultats que pugui treure puntualment, com l'altre dia, que estàvem com bojos perquè li van fotre 8 en el suecs, no? El Madrid dona símptomes de que a mig termini, a mig llarg termini, aquest equip no és un equip amb pinta de que pugui resoldre els molts problemes que té. Per tant, a mig llarg termini sí que crec que el Madrid no se'n sortirà. Ara, jo pensava que així, en el curt termini, aprofitant que el Barça ara s'ha ficat amb un sot que ningú esperava, serien capaços d'aprofitar-ho. No ho han fet. En canvi, l'Atlètic de Madrid, a base de apretar molt i de lluitar fins a l'últim minut i tal, han aconseguit guanyar un partit que se li havia posat molt, 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 molt en condicions difícils i a més li han aconseguit empatar en el Barça. És a dir, l'Atlètic està fent la feina i el Madrid no. Jo pensava que el Madrid d'avui la faria la feina.
Jo també.
Bueno, però el Madrid és una bufetada la derrota d'avui. Bueno, perquè el Madrid semblava que anava superant la bufetada de Balicas, en aquest cas la redundància, del 0-4 del Barça al Bernabéu, i estava remuntant el vol, i el Madrid portava 5-6 partits consecutius guanyant, millorant la seva imatge, havia recuperat ja pràcticament a tots els seus efectius. Avui el Madrid ha sortit pràcticament amb l'11 de gala, tret de Kroos, el que ha jugat Casemiro, els altres eren l'11 que se li demana a Benítez, no? I avui semblava que després de l'ensopegada del Barça contra el Deportiu a la Corunya, l'oportunitat, a més, en un camp on darrerament, jo crec que em vaig escoltar que deia que de la 2008-2009 el Madrid no... De les 2007-2008, amb Capello, el Madrid no perdia el camp del Villarreal, no? O sigui que, per tant, és un cop dur pel Real Madrid, i després ve a confirmar una miqueta el que comentàvem l'altre dia, que en aquest marcatge que estan sotmetents el Barça i el Real Madrid, l'Atlètic de Madrid n'està traient profit.
Ara en parlarem.
Perquè fixa't tu en les declaracions de Marcelo, que deia con el tropiezo del otro equipo, o sigui, en cap moment ells contemplaven o estan contemplant l'opció Atlètic de Madrid, sinó que el seu marcatge és amb el Barça, i per tant, doncs, que no torni a passar el que va passar fa 2 anys, no? Que tant marcar-se, tant estar mirant un pendent de l'altre, el Barça i el Real Madrid, que l'Atlètic de Madrid, el tercer convidat de pedra, pugui acabar traient profit d'això.
Sí, però de moment jo crec que està clar que els dos aspirants són Barça i Madrid. Sí que l'Atlètic de Madrid pot ficar el cap, i de moment està agafant oxigen, és a dir, està agafant esperit d'equip amb aquests partits que treu i retallant punts al Barça. Jo penso que la Lliga seguirà estant entre Barça i Madrid, crec sincerament, i no m'agrada dir aquestes coses perquè són sinònim de que et fotràs una gardela. Crec que el Barça difícilment se li escaparà a la Lliga. Penso que el Barça la té, no diré fàcil, però...
Em sorprèn.
No, vull dir que el Barça té les...
Tu que sempre, no, a la jornada...
Home, que sí, per això et dic que no m'agrada dir-ho, però aviam, és una simple qüestió de lògica, de deducció. Jo penso que està entre el Barça i l'Atlètic de Madrid, Barça i Real Madrid, evidentment que l'Atlètic de Madrid pot ficar el nas segons si el Barça punxa molt i el Madrid segueix punxant. Aquesta és la primera premissa. Segona premissa, crec que el Madrid no se'n sortirà. Per tant, si sumes premissa A i premissa B, la conclusió és que el Barça té la Lliga bastant ben encarat, ben encaminada, evidentment, si no regala punts com els d'ahir.
Només una cosa més del Madrid, abans de parlar de l'Atlético. Benítez es menjarà els torrons? I no hi bromes de menjar i no menjar, però em refereixo... Sí, Benítez seguirà sent l'entrenador del Real Madrid, com Florentino va prometre, el mes de gener i de febrer i tot el que queda de temporada?
Home, mentre no quedi despenjat del tot de la Lliga i estigui encara viu a la Champions, Benítez jo crec que continuarà com a entrenador del Madrid, perquè, per exemple, l'eliminació de la Copa no és imputable a Benítez.
No, però el Barça et guanya 0-4 a casa.
Sí, però jo crec que tampoc solucionaria els seus problemes al Madrid perquè canviés l'entrenador, i a més ells amb la seva obsessió de la dècima i la undècima i de la Copa Europa mentre de la Champions estiguin vius, home, em costaria creure, home.
Però a mi...
Si ara Dani ens ho pagués 2 partits més a la Lliga, et podria dir que sí, però jo no crec que per molt que hagi perdut avui el Madrid, en definitiva, qui li està donant vida a Benítez és el Barça. perquè el Barça ha deixat escapar dos partits, tu pots empatar més talla, val, però tu anaves guanyant 0-1 i tenies el partit molt encarrilat com per guanyar-lo, i després lo d'ahir...
Sí, sí, després en parlarem. El Barça té els seus propis problemes, clar, i mereix que s'analitzin, no, i ho farem.
Fixa't, ara, quan he entrat aquí el Ferrus estava eufòric, però he pensat, i li he dit, sí, però si ahir no haguéssim perdonat, imagina't com estaria avui el panorama, no? És que tindria el Barça al Madrid a 7 punts, i aleshores sí que et podria dir que Benítez perillaria, no? Però veient aquesta irregularitat del Barça en aquestes últimes jornades, això li està donant molt d'oxigen al Real Madrid,
jo
no?
Jo crec que mentre estigui a la Champions no se'l carregaran. També cal tenir en compte que ells tindran, el Madrid tindrà un mes de gener ara tranquil·let, és a dir, mentre el Barça, depèn de com si surteix de Copa, haurà d'afrontar, com explicava Luis Enrique en una entrevista a la revista del Barça, crec, o els mitjans del Barça.
El Barça també després el sentirem.
Dient que el mes de gener tindran molts partits, clar, el Madrid no, el Madrid tindrà un cada setmana, i segons el calendari que tingui el Barça, el Madrid es pot centrar en la Lliga en anar retallant. Jo crec que mentre la Champions la vagin traient, Benítez no perilla ara. Una altra cosa és que jo sí que crec que Benítez el que té és data de caducitat clara. Jo crec que Benítez no seguirà més d'un any
que jo la crec propera que temporada. Si és una impressió meva, sense parlar amb ningú del vestidor del Madrid, òbviament, però la sensació que tinc és que molts jugadors viurien més bé si no hi fos Benítez. Estarien més contents i potser ho donarien més a la gespa i rendirien més.
Jo diria que el tots.
Per això, quan diu el Lluís, tampoc ve de Benítez o és culpa de Benítez, no, i és veritat que al Barça li dona vida i és veritat que els resultats són els que són, però encara que fossin millors els resultats pel Madrid, sí, tinc la percepció que sense Benítez milloraria l'ambient.
Sí,
clar,
però no, l'ambient probablement, però fixa't tu que la temporada passada, amb un entrenador del qual tots en parlen meravelles, i fa dos dies vaig llegir unes declaracions de Cristiano Ronaldo parlant autèntiques meravelles de la persona i de la figura de Carlo Ancelotti, i el Madrid tampoc va guanyar res.
No,
per això no et garanteix. El canvi d'entrenador ara mateix no els garantiria res. Per tant, jo crec que estan condemnats a aguantar-lo mentre tinguin opcions, sobretot a la Champions.
Els que tenen un entrenador sòlid i que se l'estimen molt són Quim Salvador, els jugadors de l'Atlètic de Madrid, que no ha fallat avui davant l'Atlètic de Bilbao i ja és co-líder, empatat, com deies abans, amb el Barça.
Sí, tots dos amb 35 punts. El Barça líder per gol averatge, també ho seria per gol averatge directe, però fins que no s'han jugat els dos partits no es compta, però és igual, que el Barça continua el primer de la classificació. En tot cas, empatat a punts amb l'Atlètic de Madrid, que avui ha superat l'Atlètic Club de Bilbao al Calderón per 2-1 en un altre partit marca de la casa. Molta intensitat, solidesa defensiva, tot i que és veritat que n'han encaixat primer, un gol de Laporte. Gol de l'Atlètic a la sortida d'un córner, un altre clàssic, aquest ja el llindar al descans, el descompte de la primera part, l'ha marcat Saúl. I al final, per decidir sumar els punts, genialitat de Griezmann, també més. Un clàssic ja d'aquesta temporada, ha decidit el partit amb un fantàstic cacau de rosca, però fortíssim des de fora de l'àrea, ajustadet al pal, un molt bon gol de Griezmann per donar la victòria a l'Atlètic de Madrid. A la sala de premsa, res de nou. Diego Simeone no abandona el partit de partit, tot i que avui no ho ha dit textualment, però vaja, el significat és el mateix.
Hoy fue un partido muy duro, con un rival con experiencia, con un juego muy práctico y al mismo tiempo difícil, y bueno, no es fácil empezar perdiendo 1-0 y obviamente remontarlo en el final del primer tiempo y posteriormente en el segundo. Estamos contentos por el trabajo y no entendemos otro camino que sea el esfuerzo, así que seguiremos por esa línea.
I d'aquí no li treus, per molt que la classificació indiqui que ara són co-líders. Atenció a la solidesa de l'Atlètic de Madrid, que sense fer cap golejada espectacular, sense jugar d'una manera gaire vistosa, encadena 8 victòries seguides entre Lliga de Campions i Copa del Rei. Des que el 3 de novembre van empatar 0 al camp de l'Astana, ho han guanyat tot. I a més a la Lliga només han encaixat 7 gols en 15 jornades. I només hi ha un equip que els n'hagi fet 2 en un sol partit, que va ser el Barça, que els va guanyar al Calderón. En tota la resta de partits porteria 0 o com a màxim un gol encaixat per aquest Atlètic de Madrid, que per cert dijous a les 8 rebrà el Reus, també el Calderón, tornada dels 700 de final de la Copa del Rei, amb avantatge a matar la C d'una 2 del partit d'anada.
Doncs a veure si el Reus aconsegueix el que la resta d'equips de la Lliga Espanyola, excepte el Barça, no han aconseguit, que és guanyar l'Atlètic de Madrid i clarament el Joan Puquí té clar que això serà un Barça-Madrid. Acostumeu-vos a que cada setmana
ho aniré repreguntant. Jo ja ho he dit, tu. Vull dir, jo vaig dir-ho la setmana passada i ho torno a dir avui. Amb aquest marcatge Barça-Madrid, l'Atlètic de Madrid sense fer soroll, aquí està empatat a punts amb el Barça. I no li ha regalat res a ningú, i a més és un equip que ha sabut reinventar-se, ha fet un nou projecte de la mà del seu entrenador, del Cholo Simeone, ha convertit ara en la seva pedra angular en el francès Griezmann, continua tenint la seva solidesa defensiva, ja no hi ha Courtois, no hi ha tampoc Miranda fent la parella amb Godín, però continua Godín, sí que hi és Coque, sí que hi és Gavi, en el mig del camp, mantenen una miqueta...
Diuen que volen fitxar al mercat d'hivern.
Bueno, d'entrada, els hi ve aquest, el Kraniviter o alguna cosa així, del River Plate, no? Que de fet sí, es va quedar per poder jugar al Mundial de Clubs contra el Barça si s'arriba a produir aquesta final entre el Barça i River, no? O sigui que... Jo torno a dir, vull dir, l'Atlètic de Madrid segurament no té ni tanta plantilla ni tant potencial com els dos. És evident que els favorits són el Barça i el Madrid, però es poden aprofitar d'aquestes ensopegades que estan tenint els dos grans, no?
Jo, a diferència d'altres anys, el problema que li veig, i també ho havia comentat en altres setmanes, és de davantera. És a dir, veig que no tenen la solvència que els donava pues, Diego Costa, o el Falcao.
Falcao, Cunagüero, Forlán, tot això que han tingut sempre.
Tot això, ara mateix...
El pobre Griezmann no pot estar cada setmana.
Això... No és un golejador, Griezmann.
No, és que no és, i ni és Messi. És un molt bon jugador, però hem de salvar les distàncies. Aleshores, aquí jo veig el punt feble de l'actual Atlètic de Madrid. Que no,
però si
falta...
fitxen un davanter ara...
El... Home, aviam, si fitxen un davanter i l'encerten, perquè clar, aquí hi ha dos passos, fitxar-lo i encertar-la. Però el Barça va fitxar un lateral dret per substituir Albert,
sí.
I el segon pas no es va produir.
Alguna
cosa
s'ha sentit, sí. Em sona vagament. 11:36 minuts, fins aquí els rivals del Barça, que era, òbviament, el focus principal d'atenció del programa, saber què farien l'Atlético i el Madrid. L'Atlético ha fet el que havia de fer. El Real Madrid ha perdut el camp del Villarreal amb la presència, una vegada més, del talismà Damià. De seguida parlem del Barça, que té els seus propis problemes i mereixen una anàlisi. Parlarem, de fet, escoltarem Messi, escoltarem Neymar, escoltarem Mascherano i escoltarem Luis Enrique. O sigui, gent més important pràcticament és impossible perquè ens analitzin, si no el partit en concret, per exemple en el cas de Luis Enrique, no, perquè l'entrevista era enregistrada, sí la situació en general del Barça i aquest Mundial de Clubs que de seguida començarà, de fet ja ha començat, però ho farà pel Barça aquests propers dies al Japó.
Tu diràs amb Dani Sanabra. BBVA, Catalunya Caixa i els germans Roca porten la nostra cuina pel món apostant per productes de proximitat amb caràcter català. I ara, a més, premien les teves receptes amb un dinar al celler de Can Roca i amb lots de llibres de cuina. Informa-te'n a bbva-cxgastronomia.com i participa-hi. Descobreix el nou Club Vanguardia, el club dels subscriptors de La Vanguardia per viure experiències úniques en gastronomia, oci, cultura i molt més. Si encara no ets subscriptor, uneix-t'hi ara per 9,90 al mes a clubvanguardia.com o al telèfon 933-481-482. Club Vanguardia, gaudeix l'experiència.
A 8TV i Caldo Aneto ens agrada el Nadal i volem assaborir-lo amb tu. Envia'ns la teva foto més nadalenca i seràs protagonista dels aparadors de Nadal de 8TV. Connecta't a 8TV.cat i descobreix com. 8TV i Caldo Aneto us desitgem bones festes.
Gener, Messi. Febrer, Neymar. Març, Luis Suárez.
El 2016 tornarà a ser l'any del Barça i gaudiràs cada dia dels seus cracs amb el calendari oficial del Futbol Club Barcelona. Aconsegueix el calendari del Barça per només 8,95 € i viu la teva passió pel Barça dia a dia. Ja la ven del teu quiosc, a El Corte Inglés i a shopping.mundodeportivo.com.
Bona nit. En el sorteig del cupó cap de setmana de diumenge celebrat avui, el número premiat ha estat el...
87.601, 87601, de la sèrie 41041.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu que reparteix il·lusió. Bona nit. I recorda, amb els sortejos de l'11, la il·lusió es compleix.
RAC 1, tu diràs, amb Dani Sanabra. Per intervenir al Paraula d'Oient,
facebook.com/tudiràs.
Correus electrònics al tudiràs@rac1.net.
I al Twitter, tudiràs@RAC1.
Instagram també, tu diràs RAC1, on penjarem al llarg del programa d'avui un extracte d'un dels moments de la temporada. Un dels nostres moments favorits és el dia abans del sorteig de la Lliga de Campions, perquè nosaltres fem el nostre sorteig. Acostuma a ser un dimecres, un dijous, normalment un dijous. Avui serà un diumenge perquè el sorteig és demà i l'Aleix París està preparant el bombo. Ja vull dir que em poso a tremolar quan arribi Ràdio Pariser. El que arriba ara, Quim, és un carrusel de declaracions sobre el Mundial de Clubs. Jugadors del Barça que han parlat a mitjans de Sud-amèrica, l'entrenador del Guangzhou i un analista que hem trucat al Superdimensió. O sigui que anem sobrats.
Sí, anem començant a escalfar motors d'aquest Mundial de Clubs del Japó. Vaja, ja hem començat aquest matí amb les transmissions a 8TV dels dos partits de quarts de final. Comencem escoltant el millor jugador del món, Lionel Messi, entrevistat pel canal de televisió argentí TIC Sports, una entrevista naturalment enregistrada fa uns quants dies abans que Messi agafés l'avió per anar cap al Japó. Analitza així River Plate, que si no hi ha cap sorpresa majúscula, serà el rival del Barça a la final, si tots dos fan la feina, Barça i River a semifinals.
Gallardo es muy inteligente y seguramente sabe saber de cómo jugar, ¿no? Sabe tener en su cabeza algo preparado. Yo creo que River tiene muy buenos jugadores como para salir a jugar, salir a buscar el partido. No sé si va a ser así o no, no tengo ni idea, pero creo que River juega muy bien cuando juega, que hay una posibilidad de que no vengan a buscar.
Aquesta musiqueta, que sembla que algú vagi picant amb una cullera en una copa, això és de TIC Sports. L'entrevista està molt bé, la musiqueta de fons, en fi.
No, hòstia, Guito.
A mi no m'agrada gaire. No era Messi.
Papà, no te vaya al gol, papà.
Ni el seu fill, o almenys no apareixia a les imatges Thiago Messi. Encara sobre aquesta final amb River Plate, és evident que el River arribaria motivadíssim i que en un partit River-Barça el més normal és que l'equip argentí hi plantegi un partit de moltíssima intensitat. Messi diu que, si això és així, l'única manera de sortir-se'n és posar-se al seu nivell.
Lo primero y principal, igualar la intensidad. Nosotros tenemos que igualar la intensidad o superar a cualquier equipo que nos enfrentemos. Hoy con intensidad se iguala todo. Hay que ir fuerte, ganar la segunda jugada en esos partidos es primordial. I de tenir la pelota el màxim possible a nosaltres.
Per cert, entremig de l'entrevista amb Messi, TIC també ens ha ofert de propina un document de Mascherano, sempre interessant, parlant també del Mundial de Clubs.
El que piensa que el Barcelona va a ir de paseo a Japón está totalmente equivocado. Nosotros vamos con la mentalidad de hacer dos grandes partidos y de poder salir campeones.
Doncs això, que de passejar, res de res. Més Messi, això no ens toca tant de prop, però ha estat la part més sucosa de l'entrevista. És sobre la selecció argentina i em sembla que el seu país, el país de Messi i de TIC Sports, aquestes paraules aixecaran polseguera. Atenció.
Per tant, al final sí que ens acaben afectant a nosaltres.
Sí, d'alguna manera sí.
La pasamos mal en la selección. Tuvimos la suerte de llegar a una final del Mundial, de llegar a una final de la Copa América y fue como que no hicimos nada. Seguimos escuchando críticas, seguimos escuchando gente que nos mata y decir concha su madre.
Concha de su madre, havent arribat a les finals de Mundial.
Està moda. Aquí l'han posat la Copa Amèrica. No han posat un document de Mascherano?
No, en tot cas, Messi explica molt clarament l'estat d'ànim dels integrants de la selecció argentina doncs amb la situació que tenen.
De bronca, és de bronca.
Sí, absolutament. Una de molt bona sobre les crítiques que rep ell com a líder de la selecció, però també els seus companys, i del que cal, segons el millor futbolista del món, per guanyar un partit de futbol.
El no sentir la camiseta, o el no poner huevo, el no correr. El fútbol no se trata de poner huevo. Voy a escuchar a todo el mundo enseguida, ponga huevo, no sentir la camiseta. Pero no es poner huevo nomás en el fútbol. Nosotros somos los primeros que queremos ganar, que queremos levantar una copa, que queremos festejar.
I estic totalment d'acord. Evidentment, hi has de posar una certa actitud, però si fos només qüestió d'actitud, qualsevol podria jugar a futbol al nivell i et garanteixo que no funciona així.
Hi ha molts jugadors només amb qualitat que tampoc arriben, hi ha molts jugadors només amb actitud que els falta alguna cosa.
Ara... Però sí que és veritat que jugadors d'un nivell d'aprovat amb això que ell diu, huevos, poden arribar al notable alt.
Totalment d'acord.
I ja tenim molts exemples. I jugadors
excel·lents
de Madrid Club d'Honor que per no poner huevos, pues,
bueno, el primer cas, el primer cas més exemplar seria el de Mascherano.
Sense anar de lluny.
Sí, sí.
No?
Sí, però això no ha de ser un partit. Vull dir, un xut va fora o va dins, no perquè hi posis més o menys huevos. No, és qüestió de tècnica i de moltes coses.
Sí, no, pilota, una segona
potser,
pilota...
Potser tu pots posar la pilota entre els tres pals i no fora, perquè abans has posat ous per generar aquella ocasió.
I fixa't el que deia abans Messi. Si avui en dia no hi ha intensitat, no guanyes. I la intensitat, bona part, s'aconsegueix amb aquest caràcter, per dir-ho d'una manera més fina, que se li suposa que ha de posar un equip i el seu futbolista.
Deixem-ho contextualitzar, perquè la conversa venia de que, segons Messi, les dues finals que Argentina ha perdut, del Mundial i la Copa Amèrica, són partits que Argentina podia haver guanyat. Segons Messi, van tenir millors ocasions. Diu textual, no es que nos echaron en octavos. I és per això que tenen aquesta bronca amb les crítiques.
I és més, Quim, en el partit de la final del Mundial jo crec que ningú li pot reprochar ni actitud, ni huevos, ni caràcter, ni d'això. Tenien les forces que tenien perquè van arribar justets de forces i, a més, amb baixes importants. No hi havia la millor versió de Leo Messi, tot s'hi digui de pas, però l'Argentina, per les condicions que va tenir, va fer un gran Mundial. Altra cosa és la Copa Amèrica, que sí que és cert que contra Xile els va passar per sobre.
Jo crec que
però Alemanya, que venia d'escombrar el Brasil amb un 7-1, va poder perdre perfectament també aquell partit.
Li fan un penal a Higuaín, que a sobre pita amb falta d'Higuaín i li ensenya en tercera roja.
Sempre amb els àrbitres.
Noier,
fins i tot amb Argentina se'n recorda...
Hi ha una jugada a la primera part de Neuer amb Higuaín, que pita una falta del davanter, que jo em vaig quedar flipant.
Compte que encara queda un últim document sobre la selecció argentina.
Sí, una qüestió delicada. L'himne, que si es canta o no, a l'estat espanyol això no és un problema, perquè com que no té lletra,
correcte,
no el canta ningú, i ja està. Només ens fa... En fi, és igual. Però clar, als llocs on sí que hi ha lletra, hi ha qui es mira amb lupa a veure quin esportista. Recordo que a Benzema també li han caigut anteriorment per no cantar la Marsellesa. Doncs Messi no canta l'himne argentí abans dels partits amb la selecció. Y atención porque ha dicho a Teis Sports que es que lo fas expresamente.
Sí, sí, una vez que ya empezaron con eso, lo a propósito. Si no me cambian a cantar el himno. Y no volvés para mí.
Sí. ¿Y te llega cuando suena?
Sí. Sí, me gusta. A todo. A todo. Pero cada uno lo vive a su manera. A mí no me hace falta cantarlo para sentirlo.
No canta l'himne des que el critiquen tant expressament.
Sí, no havia entès el que deia.
Sí, sí.
Gràcies
sí, sí.
per la traducció.
No, no,
res.
Em sembla bé, tot i que, evidentment, s'arrisca. És a dir, després, quan rebi... El món és així, funciona així. Jo estic d'acord amb Messi. No cal que ho cantis ni que et tatuïs la bandera per sentir el teu país o el teu sentiment de connexió amb qualsevol institució, qualsevol persona, fins i tot. Ara... Si no ho fas, llavors la gent et critica i llavors segueixes tu no fent-ho, em sembla coherent i bé, però has de saber que et seguiran criticant. Ja està. Mentre sigui conscient d'aquest joc, després que no es queixi, que no digui que els argentins
però
es posen bé.
Però és que algú pot dubtar de l'argentinitat de Leo Messi.
Si però necessiten buscar defectes.
No, si t'anava a dir, si no és cal escoltar-lo. Si és un xaval que porta des dels 13 anys fora a casa seva del seu país i continua parlant amb un accent tancat argentí
sí. I
continua menjant les milaneses i les empanades i si ell és un tros de l'Argentina aquí a Catalunya.
És més, ell va tenir la possibilitat de jugar amb Espanya a les categories inferiors.
Correcte.
I van moure cel i terra per cridar l'atenció del seleccionador argentí, que no recordo qui era, sub-17 o sub-18, perquè el cridessin i pugui anar. I ara no recordo, hi ha un documental que ho explica.
No, a la pel·lícula de Leo Messi.
Com li envien un DVD.
Tacanelli o Taquinelli, sí. O així es diu. Sí, que era la Joan de Pekerman. Sí, sí,
perquè el cridessin i van dir, hosti, mira aquest nano que està al Barça. Però van ser ells que van moure-se a l'Iterra per anar. Per tant, Messi sempre tindrà un problema amb l'afició
argentina.
Maradona. No, a part de Maradona, que el consideren més del Barça que argentí. Aleshores, ells, quan dic ells, vull dir l'afició argentina, tenen la sensació que el millor Messi...
Es veu amb el Barça.
L'han vist amb el Barça. I aleshores, doncs això és una xacra que ell sempre arrossegarà, de no haver estat capaç d'aconseguir un gran títol amb Argentina i l'empaitarà
clar,
amb això.
Que, clar que és lògic que la millor versió de Messi es vegi amb el Barça, perquè està més ben envoltat de jugadors amb el Barça que amb la seva selecció.
A mi ja m'està bé que sigui així, perquè durant molts anys hi havia molts brasilers que dubtàvem que si jugaven millor amb la selecció que amb el club, no sé què, tal, ara... és el Barça el que té la millor versió del millor futbolista del món i jo ho celebro. De Messi a Neymar.
Sí, aquí la cosa no ha anat d'himnes, sinó de tatuatges. Li ha fet un reportatge a la televisió Globo per explicar els seus tatuatges. En té 34, em sembla que et guanya, Dani. Eh?
Sí, a mi també.
En té 31 més que jo. Sí.
I, vaja...
34 menys que jo. Més
en,
que jo.
En aquest reportatge
jo diria
Neymar...
Jo 35.
Neymar els ha anat ensenyant i ha anat explicant el significat de cadascun. Hi ha autèntiques fricades, com la imatge de la seva germana tatuada a l'espatlla, bastant gran, en fi, és igual, cadascú fa el que vol. Del que els interessa, el Mundial de Clubs, Neymar n'ha dit això.
És la meva segona oportunitat de poder disputar un Mundial. És el son de qualsevol jugador, de vencer un Mundial. Si continuarmos a fer el que a gente vem fazendo, com certeza sairemos contigo.
Bé, per si algú entra a la música i que era en portuguès no ho ha acabat d'entendre, que és una gran oportunitat jugar al Mundial, que fa molta il·lusió a qualsevol jugador i que tal com està el Barça, aquí afegeixo una nota, està gravat abans, lògicament, del partit d'ahir contra el Deportivo, diu Neymar que confia en poder portar la Copa. I un segon document sobre els tatuatges, més que res perquè és un que va lligat amb la seva filosofia vital. En té un... tatuat al braç esquerre que diu Life is a joke, la vida és un acudit. I Neymar ho ha volgut argumentar així.
É uma coisa que também me identifico muito, para não levar a vida tão a sério. Acho que a vida é feita para ser feliz, é feita para se sorrir, para se aproveitar. A vida é séria, mas nem tanto.
Que és una frase que l'identifica molt, que la vida no és tan seriosa, que un ha de mirar de ser feliç, de divertir-se, i que al final la vida és seriosa, però no tant. Això
la vida
és el que diu Neymar.
És una broma, diu el tatuatge de Neymar i la seva forma de pensar. Ara de seguida acabem el carrusel de veus de futbolistes, exfutbolistes, analistes, entrenadors, parlant d'aquest Mundial de Clubs, i anirem al Japó a saber si el Barça ha arribat bé, si tot està en ordre, però deixeu-me que incorpori una veu d'última hora a tot plegat. La de Sergio Ramos, que com
deia
abans sempre produeix. Primer, anem a augmentar.
Bueno, primer s'ha d'agrair que el tio surti a donar la cara.
No, això sí que ho té.
Se li ha de reconèixer,
Això sí que ho té. Atenció a la primera resposta, que és futbolística. Primer, de què li ha passat avui al Real Madrid?
No sé si la mejor palabra es regalar, pero hemos salido a verlas venir con un equipo, un Villarreal que juega muy bien al fútbol, un equipo que y un estadio que siempre lo pone muy complicado. Y es cierto que lo bueno de este partido ha sido la reacción del Madrid, que en la segunda parte ha querido dar la vuelta al resultado, pero pues ha faltado intensidad, ha faltado ritmo, ha faltado pues esa pizca que hemos tenido en la segunda.
Hemos salido a verlas venir y no sé si es la mejor forma de jugar. No es la primera vegada que Sergio Ramos cuestiona el plantejament de, no diré directament de Benítez, però en general de l'equip en un partit de futbol.
Bueno, hauríem d'interpretar amb quin sentit ha dit això de veure-les venir. Si per falta, i ara ho parlàvem fa un moment, d'actitud de l'equip d'anar a buscar el partit, o amb instruccions de l'entrenador dient jugueu allò intentant jugar a la contra, més reservadament, que no ens facin un gol, que no ens sorprenguin ells, no ho sé. Com per aleshores si és una crítica al plantejament de Benítez o un reprovament a l'actitud dels jugadors del Real Madrid. Jo crec més que ha anat per l'actitud dels jugadors del Real Madrid, cosa que també sorprèn que un equip com el Madrid, sabent el que havia passat en la jornada anterior, surti adormit a jugar un partit com aquest, contra regalar la primera part en aquest partit contra el Villarreal.
A mi també em costa pensar que Benítez els hi hagi dit no, vamos a salir... A no hacer nada.
A contemporizar.
No, potser vamos a la contra, no portem el protagonisme, la veu cantant del partit.
Això no té per què necessàriament...
Això acaba sent veure-les venir.
No necessàriament. Tu pots fer un plantejament a la contra i no jugar a veure-les venir, sinó amb intensitat, intentar, de la teva manera, portar l'iniciativa del partit, és a dir, portar el partit al guió. Clar, aquí és el que diu el Lluís, hem de saber a què es refereix ell, si al guió que ha escrit Benítez, o a com l'han posat en pràctica els jugadors. Jo crec més que és un discurs molt, molt, molt institucional de vestidor, perquè tampoc difereix massa del que ha dit Benítez, no? Ni del que m'ha semblat entendre abans que deia Modric, amb aquest to tan alegre que li hem sentit. Sí, sí. Però crec que tothom ve a dir que la primera part ha sigut nefasta i la segona al Madrid ha sigut millor. Per tant, no crec que Sergio Ramos digui alguna molt diferent, això.
I ara anem... No estava previst que fos així, però Sergio Ramos farà que canviem una mica l'ordre de les qüestions. Repeteixo, m'interessa molt saber futbolísticament què li va passar al Barça contra el Depor, etc. Però anem al Kono Gate. Avui feia la broma a la redacció que l'home a entrevistar l'home del dia seria Tommy Nkono, perquè està el tema calent. Sobretot perquè Sergio Ramos, i havia de ser Sergio Ramos, ha contestat Gerard Piqué, ho ha fet així.
A Piqué lo único que le puedo decir como capitán y como capitán también de la selección, que tenga un poco de respeto por el Real Madrid, por los compañeros de profesión. La falta de respeto son enemigas del buen ambiente y eso pues no ayuda a nadie. A lo largo de estos años hemos tenido muy buenos ejemplos como Puyol, como Xavi, como Raúl, como Iker, y debemos aprender todos, ¿no? Y evitar en el tonterías porque después son innecesarias.
Si algú no sap de què estem parlant, que és molt poc probable, tranquils que de seguida us refrescarem i us expliquem què ha passat a les últimes hores. Però Lluís Joan diu Sergio Ramos que Piqué s'ha de deixar de tonteries i que ha d'aprendre de l'exemple de Puyol, de Xavi, d'Iniesta. Esteu d'acord?
No, jo el primer que em patina molt és que posi a Raúl en aquest sac. Perquè Raúl, que és un personatge... no entraré a valorar la seva capacitat futbolística, ja he dit moltes vegades que crec que és un dels jugadors que hauria pogut guanyar la pilota d'or. Això no treu que es va passar els darrers anys absolutament sobrevalorat, sent una lacra pel vestidor del seu país, del seu equip, fins que la selecció, un entrenador que es deia Luis Aragonés, el va fotre fora, i al Madrid, un entrenador que es deia José Mourinho, el va fotre fora del vestidor del Madrid. Aquest home va ser un estorbo pels dos vestidors, faig aquest parèntesi. En l'aspecte al que fa referència Sergio Ramos, em sembla una cosa del més fals que hi ha. Perquè a Raúl jo l'he vist, a part de la imatge que hi ha al Camp Nou, jo l'he vist en celebracions de Lliga que cantant puta Barça, puta Catalunya, cantant-li al Barça allò que feien amb el mocador així i acabant en lloc de Barça, 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 dient mierda, mierda, mierda. Jo això ho he vist. Crec que era Antena 3.
A l'Assador de Nostiarra.
Per tant, per què han de posar en aquest sinvergüenza, en aquest cara de dura, com a icona, exemple del bon rotllo i de l'esportivitat? No entraré a valorar la seva carrera esportiva. Insisteixo que els darrers anys em semblen d'una sobreprotecció per part de tot l'aparell mediàtic espanyol descomunal. Però que el posin com a exemple de res... Mira, l'altre, el Santo, que més o menys ha sigut més llest i sapigut guardar les formes, no diré que no. Però el Raúl... Per favor, home, per favor. Per tant, a part de que em sembla exagerat tot el que munta al voltant de Piqué.
Piqué s'equivoca per això, no? O Piqué fa bé?
Palo del Kono, del que no és conocido.
A mi m'ha fet molta gràcia.
Sí, aviam.
Jo estic molt a favor. Ara, el dia que empates...
Saps què passa, Dani? Saps què passa, Dani? Que a mi em avorreix tot aquest periodisme del dime i direte. Senyoreta, que aquest ha dit que no sé què. I aleshores anem a l'altra zona mixta. És que no hi ha hagut un jugador del Real Madrid que hagi passat per sala de premsa, per zona mixta, o que hagi estat entrevistat en un flash interview, que se li hagi preguntat pel tema primer de lo de Piqué... amb la reacció després de lo de Cádiz, intentant a més d'una manera d'escalada, intentant d'una manera d'escalada desviar l'atenció d'un error monumental del Real Madrid de gestió, perquè és una negligència brutal la que cometa el Real Madrid. No hi posem el foc de la història aquesta amb el que ha dit o ha penjat del seu compte de tuit Piqué, perquè en definitiva Piqué l'únic que al final va reflectir és l'estat d'ànim de la majoria de l'afició del futbol, que se n'enfotia de la cantada del Real Madrid. O és que, escolta'm, o és que tant penalitzar el que va dir Piqué, el que va dir o va escriure Piqué en el Twitter i no parem compte de tota la befa que va desfermar entre l'afició del Cádiz de forma immediata l'alineació indeguda de Cheryshev, tota aquella xerigota que es va organitzar el Ramon de Carranza aquella nit. Però és que em sembla que és una manera descarada d'intentar desviar l'atenció. I a partir d'aquí, jo no crec que ni Arbeloa sigui el més indicat per donar lliçons a Piqué, que després aparegui aquí ara a Granero, el pirat...
Jo Feliciano López ha aparegut.
I Feliciano López, bueno, sí, i Tonin el Torero també apareixerà aquí a dir la seva, no?
Qui és Feliciano López, aquest?
Sí, el tenista.
Tenista ha dit...
Tu pensaves que era José Feliciano.
Sí, el sé.
Ha fet un tuit, també fent un joc de paraules amb Kono.
Què serà?
I ha dit que hi ha gent que vol protagonisme. graciosillos que quieren protagonismo, em sembla que ha estat el...
Bueno, quan si Arbeló es autoanomena amic de Piqué, Piqué té tot el dret del món de poder triar els seus amics, no? Bueno, sí. I si li fot la conya... Igual. A part, que, escolta, què li ha posat? El mot de Cono li ha posat Piqué o qui li ha posat? Déu venir a Madrid, no? Algú li haurà posat.
Igual el Feliciano que et refereix.
Jugador que, a més a més, vull recordar, no disfruta de moltes simpaties en el vestidor del Real Madrid pel seu alineament amb el sector mourinyista del vestidor. Estem d'acord o no?
Sí, sí.
I m'imagino que aquell sector va ser el que li va posar lo de Cono.
Jo estic completament d'acord.
Però Feliciano igual refereix Feliciano en el Cono Arbeloa.
Podria ser. Jo l'únic que sé... L'únic que m'ha fallat una mica aquí és que el Barça va empatar. Mira, mira. Va empatar i potser no era el moment de...
Mira el meu amic, el nostre amic...
El dia que empates...
Quim Molins, el... El...
Què passa, Puqui?
El WhatsApp que m'envia.
A Piqué le digo que tenga respeto por los compañeros.
Hi ha una foto.
I hi ha la foto de Ramos...
Fotent-li un hòstia Puyol a la cara el dia que acaba d'agredir a Messi. I el tuit diu... espera, què és el que ha dit el Quim? Diu...
No, tranquil, tranquil. Ara ho repassem.
El Ramos que m'ha respecte és aquest. I un Ramos pues, estomacant Puyol, insisteixo, el dia del 5-0. Sí. Del 5-0, sí, sí, Ramos, 5-0, Ramos. Pues agressió a Messi amb una cosa d'animal.
I una bufetada de Puyol, no?
I una bufetada de Puyol. Aquest és el Ramos que m'ha respecte.
El Quim sempre està...
No, no, i que manifesta la seva admiració per Puyol.
Sí, sí.
Que posa com a exemple Puyol. El que ell va bufetejar.
Quina jeta, quin personatge miserable.
Sabia que acabaria així, amb una frase...
Jo també demanaria ja que Raül no me'l qualifiquis de poca vergonya.
Aquí?
Que Raül no el qualifiqui.
Per mi sí que ho és. Va,
crec que és un poc, jo crec que s'ha de tenir més respecte cap als futbolistes.
Per si algú...
I ell per la institució Barça. Però que no el posin com a exemple de respecte.
No, no, això, amb això et dono tota la raó.
I segon...
Amb això perquè recordo perfectament aquestes imatges. Clar. Ara no qualifiquem. I ara igual el Dani dirà que això li correspon a ell. De poca vergonya.
Si no crec que és un poca vergonya...
Jo crec que hem de tenir més respecte cap a les persones.
No, no, tinc tot el respecte del món cap a les persones. Però una persona... Una persona poca vergonya. Una persona poca vergonya, en el cas aquest del Raül, és una persona que està sobreprotegida, ho torno a argumentar, per un sector de premsa durant els darrers anys. I que ell ho alimenta, perquè ell era d'aquestes persones que per darrere ho alimentava. Per tant, això és dir-li a aquesta persona poca vergonya no és faltar-li el respecte, és definir-lo com el... Igual dia de meu soc, no ho sé, però en aquest cas el senyor Raül era un senyor poca vergonya.
Per si algú no té Twitter o no sap de què estem parlant, el Miquel Agut us ho resumeix així.
Una altra nit a casa. Álvaro Arbeloa s'asseu al sofà, es treu les espardenyes, es posa còmode i encén la tele.
Compte aquesta recuperació. Va Cambo, que va Soldado, Soldado, la marca, se la gol, 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 gol de Soldado.
I és que aquesta temporada Arbeloa té temps de mirar la tele.
Había una vez un circo que alegraba...
Resulta que Rafa Benítez no aprecia el seu talent innat.
Buscant Villa, amb ella Arbeloa fora de joc. Compte que l'ha trepitjat, ara. Arbeloa ha trepitjat de Villa i ara l'aixeca de terra. Compte que... Què els hi passa a aquests dos? Arbeloa és internacional?
Compte Villa.
No, tenen un problema segur, eh? És a dir, aquests els hi ha passat alguna cosa en la convivència de la selecció espanyola? Perquè si no, no ho entenc, eh?
Se l'enduen a David Villa perquè ràpidament ella es queixava d'una trepitjada, però és que l'han aixecat d'una volada tant Arbeloa com Sergio Ramos i a partir d'aquí s'ha regirat David Villa i d'aquí la tangana que hi ha ara mateix entre jugadors del Barça i de Madrid. Compte que el partit està molt i molt calent.
Tants canals a la televisió i no fan res que li agradi. Millor tancar-la. Al silenci del menjador li venen al cap noms de futbolistes. Tomien.
Conoz.
O potser...
Conoz.
Plianca. Ell, que és un i...
Conoz.
Del madridisme fa un cop d'ull al mòbil. Vol trucar a Granero, però no hi ha cap emoti...
Conoz.
...que li agradi. Espereu, que Arbeloa torna a posar la tele.
Sí, porque quizá el equipo está mal en Copa, pero en Champions, en Liga, es otra cosa, ¿no?
No, yo creo que estamos bien en las tres competiciones. En Cádiz sacamos un gran resultado, así que esperamos que en la vuelta seguir con ese buen resultado y poder pasar a la siguiente ronda.
O sea, que tú ves que el Madrid va a seguir en la competición. aunque han salido las designaciones arbitrales, la federación no ha incluido árbitro en ese partido.
No, claro, la federación no se va a echar el muerto a sí misma, ¿no? Pero yo creo que la razón la tiene Real Madrid por muchas de las razones que dio el presidente y bueno, esperamos que se haga justicia y que el Real Madrid siga en la Copa.
Continuará.
Estaria bé una taula rodona amb Tomi Encono, Konoplyanka, Arbeloa i Piqué. Seria una taula cònica, més que rodona. A mi em fa gràcia, repeteixo, l'únic, l'oportunitat que el Barça just acabava d'empatar un partit, i també que a mi em fa gràcia, però també em fa gràcia quan em van en contra. O sigui, jo l'únic que demano és una mica de coherència. O sigui, quan, ara no és per comparar personatges, que afortunadament Piqué està in zoom, però quan Mourinho es fotia amb nosaltres, no quan feia coses grotesques com posar el dit a l'ull d'un entrenador, però quan t'envia una pollita, jo també reia i ho acceptava. Ara, la gent que s'enfada i deia el nom del porc amb Mourinho i riu amb Piqué, trobo que falta un pèl de coherència.
Per cert, deixa'm dir que un cop més gran Mourinho en les seves declaracions després de deixar fora el Porto
de Casillas, un títol que li falta
Estamos ayudando que gane un títol que li falta, espectacular, espectacular, igual que amb la dieta del Benítez.
Sí, sí,
és, bueno, el tipus de coses
és divertit.
Arbeloa,
si compres, compres.
Que era una